Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 17 de juny del 2023. En nombroses ocasions hem parlat de grans projectes que trinxen el territori. Un és el de la MAT, que ha de travessar la nostra comarca per portar la llum des de l'Aragó cap als grans nuclis urbans de Barcelona. L'oposició a aquest projecte és frontal per part de totes les institucions que es veuen afectades pel seu pas. A la nostra comarca suposaria la construcció de noves torres d'alta tensió que travessarien els termes municipals del Masroig, Falset i Pradell amb l'enorme impacte ambiental que això suposaria. Insistim en que un dels grans actius de la nostra comarca és el seu paisatge i com a tal l'hem de defensar d'agressions com aquesta. A banda que també caldria saber qui en surt més beneficiat de la construcció d'aquestes infraestructures. De la MAT en parlarem avui amb l'alcalde de Falset, Carlos Brull, després que aquest mes de maig el projecte obtingués l'informe ambiental favorable per part del govern espanyol. Així mateix, avui també parlarem de com afronta el govern la campanya antiincendis d'aquest estiu i us explicarem com va anar la prova del sistema d'alertes massives a telèfons mòbils que Protecció Civil va fer aquest dimarts. En un dia en què també ens farem ressò de que Ulldemolins és un dels primers pobles de la comarca que ja disposa d'un cens d'habitatges que radiografia la situació del municipi. En l'apartat cultural ens toca parlar de l'Ensofrada, que se celebra avui a Marçà, i acabarem, com sempre, amb els esports i la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El passat mes de maig, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, que depèn del Ministeri de Transició Ecològica i per al repte demogràfic del govern espanyol, va emetre l'informe ambiental favorable a la construcció de la línia de molt alta tensió, més coneguda com a MAT, que impulsa l'empresa Forestalia i que ha d'unir Balmuel a l'Aragó amb Begues, al Baix Llobregat. En declaracions a Ràdio Falset, l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull, un dels pobles pels quals ha de passar la MAT, explica que tots els municipis catalans afectats pel pas de la línia i la Generalitat s'oposen al projecte. Segons Brull, l'Estat només ha passat la pilota a la Generalitat, que és qui té la competència per autoritzar o no la construcció de la MAT.
Llavors, el posicionament del territori continua sent aquest posicionament amb desacord, i el de la Generalitat també. Què ha passat ara? Aquest impacte ambiental el que senzillament el que fa és passar la pilota a la Generalitat i la Generalitat ha de, està condicionat al que digui la Generalitat. Llavors, vam fer una reunió fa poc, fa dues setmanes, amb el Departament d'Acció Climàtica i ells ja ens van comentar que actualment aquest projecte no compleix els criteris ambientals del Departament i de la Generalitat. Per tant, els informes seran desfavorables per la Generalitat, a no ser que el projecte inclogui tota una sèrie de modificacions i tota una sèrie de i que accepti les al·legacions que van presentar tant els territoris com el departament per poder fer aquesta línia.
L'oposició del territori ha estat frontal des del primer moment pel gran impacte ambiental i paisatgístic que tindria i pels dubtes que hi ha sobre la seva necessitat. I és que la MAT de Forestalia ha de travessar 180 quilòmetres de 8 comarques de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. Una de les comarques afectades en seria el Priorat, ja que la línia travessaria els termes municipals del Masroig, Falset i Pradell de la Teixeta.
Al terme municipal nostre ens en toquen unes 28 torres, aproximadament d'uns 50 metres, i passen ja paral·leles a una línia de mitja tensió que ja tenim, no? I passa paral·lel. Però bueno, tot això té una afectació molt gran i, a més, està passant per llocs de zona protegida i a nivell paisatgístic i a nivell de la fauna, per exemple, de l'àguila de cua barrada. Tot això són aquests criteris que no compleixen i són aquests criteris que faran que aquest projecte, si continua igual, sigui desfavorable.
Tot i que és molt difícil que el projecte actual obtingui el vistiplau de la Generalitat, l'empresa té fins al mes d'agost per presentar noves modificacions al projecte. Unes modificacions que sí que s'han introduït en el tram aragonès de la MAT.
Sabem que el projecte ha estat modificat però per la part d'Aragó, Sabem que aproximadament hi ha uns 70 quilòmetres soterrats per la part d'Aragó i, en principi, a la part de Catalunya no s'ha tocat ni una coma, quasi. I llavors, bueno, estem amb aquestes també. Però com que continua sense tocar ni una coma, doncs això, és, en principi, ens beneficia perquè continua sent desfavorable, continua sent que la Generalitat emeti un informe desfavorable a la línia.
Brull, a més, afegia que hi ha una altra qüestió que creu que fa que aquest projecte sigui inviable, i és que les competències en transport d'electricitat de molt alta tensió pertanyen a Red Elèctrica Espanyola i no poden dependre d'empreses privades.
La competència la té Red Elèctrica Espanyola, no la, i la seva gestió i la seva, doncs, competència és de Red Elèctrica. Que una empresa projecti una línia de molt alta tensió, en principi no entra dintre de lo establert, de lo legal. Sabem que hi ha alguna denúncia al respecte. No sé si és Teruel Existe, que ha fet una denúncia al respecte dient això, no? Dient com pot aprovar o com pot tirar endavant un projecte en el qual una empresa privada no hi té cabuda.
Sigui com sigui, l'alcalde de Falset és contundent i afirma que el territori no vol la MAT.
I els territoris, els pobles, ho tenim clar. No la volem, aquesta línia d'alta tensió. Per tant, farem tot el que sigui a nivells, doncs, de legals i a nivell de al·legacions, a nivell de manifestacions, a nivell del que sigui, perquè no es faci aquesta línia, perquè no anem en contra dels seus, dels parcs fotovoltaics que vulguin fer a l'Aragó o que vulguin fer per portar energia i per a contribuir a mitigar el canvi climàtic i a la descarbonització. Això no ho estem dient, però estem dient, com sempre, que no ho volem a qualsevol preu ni de qualsevol manera i que ens afecti sempre els mateixos territoris. És que no ho volem. Llavors, aquí ens trobaran els pobles, doncs, plantats, doncs, perquè no hi farem tot el que sigui possible i tot el que estigui a les nostres mans.
Com és habitual, en els períodes més intensos de l'estiu, els bombers de la Generalitat reforcen el seu dispositiu per fer front als incendis forestals. Tot i que fa anys que el canvi climàtic ha dut a la desestacionalització dels incendis forestals, a l'estiu les condicions de risc augmenten. Enguany, la campanya forestal està marcada pels 3 anys de sequera acumulada que ha generat un estrès als boscos sense precedents. Aquest fet, sumat amb l'elevada temperatura i l'acumulació de biomassa seca als boscos, fa que la càrrega de combustible disponible per cremar sigui elevada. Tot i la pluja d'aquestes darreres setmanes, continuem amb un dèficit hídric i correm el risc d'entrar en una situació d'incendis forestals fins ara desconeguda al país i en la història del cos de bombers. A causa d'aquesta situació, la campanya forestal es presenta com una de les més difícils dels darrers anys i el Departament d'Interior n'ha avançat l'inici a l'1 de juny i l'ha allargat fins al 30 de setembre. A més, també s'ha fet una ampliació d'efectius i recursos. I és que en el marc de la campanya forestal, els bombers de la Generalitat han fet un reforç de personal amb l'objectiu de donar suport a les dotacions dels parcs de bombers i altres unitats en aquells mesos durant els quals resulta insuficient l'estructura operativa. Pel que fa a personal i respecte a la campanya forestal del 2022, la Regió d'Emergències de Tarragona incorporarà 9 equips de prevenció activa forestal i 33 ajudants d'ofici forestal, al dispositiu habitual de 267 bombers funcionaris i 162 bombers voluntaris. El personal està distribuït entre els 15 parcs de bombers de la regió, 8 de funcionaris i 7 de voluntaris. Fins al passat 11 de juny es van produir a les comarques tarragonines un total de 35 incendis que han afectat 107,93 hectàrees. Al llarg de l'any passat en van ser un total de 56 que van afectar 25,47 hectàrees. Les agrupacions de defensa forestal, més conegudes com a ADF, del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, ja poden acollir-se a la convocatòria de subvencions de la Diputació per actuacions de prevenció local d'incendis forestals. El termini per a sol·licitar aquest ajut ja està obert i finalitza el 30 de juny. Aquesta línia de subvencions està dotada amb 300.000 euros que serviran per finançar actuacions de diverses tipologies relacionades amb la protecció dels boscos i l'entorn natural per tal de minimitzar el risc d'incendi. Es contemplen els treballs forestals de creació, manteniment i o millora de franges perimetrals de baixa densitat de vegetació, l'arranjament de neteja de franges laterals de camins i pistes forestals per accedir a terrenys forestals, els treballs forestals de reducció de càrrega de combustible vegetal, el foment de la pastura amb infraestructures per a la prevenció d'incendis i la silvopastura, l'adquisició d'emissores per a la vigilància i suport de la prevenció d'incendis o tasques de diagnosi forestal dels termes municipals, entre d'altres. El passat dimarts, a les 11, es va enviar un missatge de prova del sistema d'alertes massives a telèfons mòbils als terminals que es trobaven a les vegueries de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès, per part de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. Aquesta prova és la repetició de la que es va fer el 12 d'abril i que no va arribar a gran part dels telèfons degut a un error de l'eina desenvolupada pel Ministeri de l'Interior que ja està resolta. Les dades preliminars, d'acord amb els observadors situats pel territori i a les més de 3.000 enquestes de la ciutadania, indiquen una correcta recepció al voltant del 91% de la població. Aquest enviament es va fer a tots els mòbils que es trobaven entre les 11 i 11:15 a les vegueries de les Terres de l'Ebre, Tarragona i el Penedès. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, va explicar que més del 90% dels ciutadans que havien respost l'enquesta fins les 12 manifestaven haver rebut correctament el missatge. El sistema permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. La tecnologia en la qual es basa és coneguda com a Cell Broadcast i permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin a l'àrea de cobertura de determinades antenes que se seleccionen en funció d'on es vol alertar la població. En un cas real, les alertes que s'emetin hauran d'emmarcar-se en una emergència amb un pla de protecció civil de la Generalitat activat. Excepcionalment, es podran emetre alertes on, per la seva urgència, s'aconselli una ràpida difusió entre la ciutadania, al considerar que aquesta difusió pugui reduir l'impacte previsible de l'emergència, encara que no comporti l'activació d'un pla de protecció civil. El Consell Comarcal del Priorat, juntament amb l'Ajuntament d'Ulldemolins, ha realitzat un cens d'habitatges buits per conèixer quina és la situació real que experimenta el municipi pel que fa al parc d'habitatges que hi ha desocupats. L'alcalde del municipi, Sergi Méndez, destacava la importància d'elaborar aquest cens per poder planificar polítiques d'habitatge.
És una eina necessària per poder iniciar polítiques d'habitatge des del municipi, des de l'Ajuntament. De fet, és una de les eines que ens permet poder desenvolupar les poques competències que tenim com a habitatge. I sent aquest un dels grans problemes que ara mateix tenim a la comarca.
Així doncs, l'estudi ha permès identificar que vora la meitat dels habitatges del municipi són de primera residència, mentre que una cinquantena d'habitatges han estat en desús els últims 2 anys, dels quals aproximadament un terç estan en bona condició. D'altra banda, un 16% es troben en estat ruïnós i gairebé el 50% presenten una situació pronunciada de degradació que requeriria d'inversions significatives en major o menor grau per poder ser utilitzats.
La realitat que ens hem trobat a Ulldemolins és que pràcticament, i ara et dono xifres rodones, pràcticament la meitat del parc d'habitatges està ocupat i està ocupat en referència a primera residència, és a dir, que estan obertes i ocupades, i després tenim una part d'habitatge que pertany a segona residència i una part que ronda el 15-16%, que és habitatge que segons el cens es considera buit, perquè no s'han detectat ni consums ni moviments. I a més, una petita part d'aquesta presenta un grau de deteriorament en la seva façana, en la seva estructura, que són els habitatges que més ens preocupen, perquè seran aquests els que segurament acabaran generant problemes urbanístics i problemes també en els seus veïns.
Un cop conegudes les xifres reals, l'Ajuntament, conjuntament amb el Consell Comarcal del Priorat, pot iniciar la planificació de les polítiques públiques d'habitatge que es considerin més adients, sempre amb l'objectiu d'ampliar el parc d'habitatge disponible per a llogar al municipi.
Ara mateix, que tot just no, començarem el nou mandat, la idea és començar primer a detectar propietaris, és a dir, titularitat, per poder entrar en contacte I la idea aquí doncs, és començar a establir aquest diàleg, aquest debat, per veure cap a on anem. Un dels objectius també és reforçar la relació amb l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal, perquè realment ens pugui ajudar a posar en ús i servei tot aquest parc d'habitatges, i a partir d'aquí doncs, veurem cap a on podem anar, sobretot reclamar ajut i suport a Generalitat, no? En el sentit que ens permetin poder accedir, permetin també als particulars a rehabilitar totes aquestes cases i posar doncs, en marxa mesures fins i tot fiscals per intentar mobilitzar i que aquestes cases, aquestes vivendes, acabin estant en disposició de la gent que les necessita, o bé a través de la compra-venda, bé a través de lloguer, o fins i tot a través d'altres figures com poden ser la cessió o la masoveria urbana, per què no?
L'alcalde d'Ulldemolins creu que l'implementació de polítiques d'habitatge ha de servir per fer front a un dels problemes més importants al que s'enfronten els nostres pobles, el despoblament.
Per altra banda, constatem que hi ha interès per part de moltes persones a venir a viure a pobles com els nostres. Llavors, potser la manca d'habitatge disponible és el que està frenant que hi hagi gent que podria venir a viure. Seria una manera. Segurament no serà l'única, és a dir, aquest és un problema que té moltes vessants, però està clar que ara mateix, si no tenim gent vivint, és perquè, entre d'altres, no hi ha cases on poder fer-ho, no? Doncs aquesta seria una manera o una de les vies per intentar lluitar contra aquest despoblament que estem patint de manera tan flagrant.
Avui dissabte té lloc a Marçà la primera edició de l'Ensofrada, una fira que vol maridar la literatura amb el món del vi. Tal com explica Rosa Bernet, coordinadora del Centre Quim Soler, una de les entitats organitzadores, l'Ensofrada vol ser una fira de petita dimensió.
Això és una idea que ja fa temps que barruntàvem el Diable Gros, l'Oceller dels Comuns i naltros del Centre Quim Soler, de fer alguna cosa una mica, vull dir, com una mena de fira, tot i que no estem segurs que sigui una fira. Però en tot cas que és una convocatòria que volem barrejar doncs, llibres i vins, però fer-ho una mica a la nostra manera, perquè les fires més habituals o que ja estan més consolidades doncs tenen unes dimensions que pensem que a vegades doncs, surten una mica de context fins i tot. I nosaltres el que volíem era doncs, convocar cellers petits, cellers del terme, i després per la part de la literatura doncs, convoquem a editorials. Editorials també editorials petites, editorials amb les quals hi tenim un vincle.
Així doncs, al llarg de tot el dia d'avui, fins a 11 editorials i una desena de cellers, la majoria marçalencs, donaran a conèixer els seus vins i els seus llibres. Hi participaran editorials com Lo Diable Gros, Godall, Club Editor, Bibop, Virus o Polen, entre d'altres. L'Ensofrada, però, ja va arrencar ahir amb una visita a l'antic molí d'oli de Marçà i amb la presentació del Llibre de l'Oli, de Matilde Martínez. Avui, a banda de la fira en si, amb les diverses parades de llibres i vins, també hi haurà nombroses activitats. Entre d'altres, presentacions de llibres com La gran explosió, de Toni Orensans i Rafa Marrasé, El conte, el cas de la Miloquera, d'Antoni Escoda i Efrem Llorach, o el diccionari literari d'un paisatge excepcional del Priorat en persona. La diada també comptarà amb una convidada especial, Antonina Canyelles, que participarà en la manifestació poètica pels carrers de Marçà i en el vermut poètic que tindrà lloc a la plaça de les Arenes.
Començarem el dematí fent gresca pel carrer. Tindrem Marçà ple de poemes, perquè l'artista convidada amb aquesta primera edició de la poetada és una poeta mallorquina que es diu Antonina Canyelles, que té 80 anys i que ens dona voltes a tots plegats. Amb la marxa que porta, tan emotiva. Els seus poemes són realment molt, molt contundents, i ella també. Per tant, farem com una mena de cercavila poètic pel poble, i després doncs, s'obrirà la fira. I hi haurà, cada hora i mitja, hi haurà presentacions de llibres durant tot el dia.
Bernet destaca que l'objectiu d'aquesta primera ensofrada és que sigui un èxit i hi pugui haver noves edicions.
L'objectiu és crear una trobada que tingui continuïtat, perquè tenim intenció de continuar ensofrant el terme quan sempre que convingui, i per tant, com ja valorarem la primera edició, que la fem amb molta il·lusió, i tenim intenció també, ja ho hem parlat amb la gent que hem convidat, de que la valoració la fem conjuntament perquè hi pugui haver propostes que vinguin de tots els sectors que convoquem per anar-ho polint i anar-ho fent cada vegada amb més encert.
Tot seguit, els esports. Els esports. La darrera jornada de la Lliga va acabar amb una nova golejada del Porrera al camp del Miami. Els porrerans es van veure atropellats pel penúltim classificat i van encaixar un contundent 6-0. El partit, que havia d'enfrontar el Falset i el Camp Clar, es va haver de suspendre. Així doncs, la Lliga de Tercera Catalana arriba a la seva fi. El Falset acaba 12 a la classificació amb 37 punts, mentre que el Porrera confirma el seu descens a Quarta Catalana després d'acabar cué amb 14 punts. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la seva variabilitat en quant a la situació meteorològica, amb algunes tempestes distribuïdes de forma i en quantitats irregulars que s'han distribuït doncs, per tot el territori en un moment o altre. Aquest cap de setmana es presenta completament estable, amb predomini del sol, amb alguns núvols d'evolució i temperatures en tendència a pujar que seran ja pròpies de l'estiu. En definitiva, una situació completament tranquil·la, molt pròpia per a gaudir les activitats d'estiu en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1969, una forta pedregada afectava la part nord del Priorat, sobretot la vall del Montsant, provocant molts mals a l'agricultura.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.